Bona nit. El Xalem Llegint d'aquest mes, fem un parèntesi en les emissions dedicades als escriptors que ens han visitat al Priorat en persona d'enguany, per dedicar el programa del mes de novembre al Quim Soler. Enguany ha fet 20 anys que va morir i com que estem a punt de presentar un llibre inèdit que es diu París Vist, hem pensat que aquest mes voldríem dedicar el programa als programes que el Quim Soler feia a Catalunya Ràdio des de l'any 1985 fins al 1993. Va fer un programa més o menys setmanal que es deia La Porta dels Somnis. Avui hem pensat, doncs, que us oferirem un dels programes de La Porta dels Somnis amb homenatge i record a la feina radiofònica del Quim Soler. El mes que ve reprendrem els programes dedicats als escriptors que ens van visitar enguany. Esperem que us agradi. Bona nit.
Atenció, que avui ens traslladem. Aquesta nit memorable canviem de paisatge. Però abans se'ns ha encomanat la tasca de convèncer un mariner que la muntanya és el que no hi ha. La muntanya és... ho és tot. La muntanya... Atenció, doncs, i que enmudeixin les onades. Sí, prou que us crec. Sé que no és cap mentida, ja sé que no en sou gota de covard. Les onades, prou que em porten d'embranzida, ja és cosa brava estimar la mar i veure tanta llei de terra estranya i rodar platges fins qui sap on. Però vos no sabeu què és la muntanya, no? Com la muntanya, no hi ha res al món, res. Què hi fa que els cels siguin inflats o llisos, que no tinguin cap por a la tempestat? I de què us val el córrer 100 països si us morireu sense haver vist mai un prat, un simple prat? Sabeu què és això? Ho sabeu? Si arriba l'hora que el sol es pon i tot ho fa gentil, ja heu vist un prat ben verd molt a prop, us dic que ja podeu morir tranquil. Afigureu-vos que sou per la serra, que pugeu amunt amunt i us rebenteu el pit. Tot el rostre se us torna esgarrinxada i de tanta xafogor poseu ben abaltit. Allò sí que és pujar i campi qui pugui. Allò és sentir la terra a la vora d'un que amb els peus no s'enfonsen ni belluguen i a cada pas ella, la terra, us va enfilant amunt, amunt. No veieu res. És el delit que us porta. No sabeu si qui us cerca és negre o blanc. El nas us bull d'una bravada forta. Sentiu la torrentera de la sang. Més de sobte, s'atura la pujada. Ja comença una mica de repòs. No us costa tant de prendre l'anada. La suor ja us rellisca per tot el cos i obriu els ulls cansats que volen veure després que el sol els estigués torrant i us dic que gairebé no gosen creure allò tan vell que tenen al davant. Una gran llenca, dolça i allisada, plana. Però, com no heu vist cap més... tot fent a claps un pensament d'onada, com si fos una mar que no es mogués. Hi ha tot arreu una verdor tan fina que no la gosaríeu trepitjar. Oh, quin goig a la cara s'endevina, i per tots els membres quin bon estar. Us esteu escoltant una miqueta, sentiu ben bé, però no sabeu d'on. Una música graciosa i neta, com si us fos baixada de l'altre món, i aquest brugit dolcíssim de l'altura l'aneu oint més transparent i clar. Són les vaques que van a la pastura i que belluguen l'esquella del collar. Les mirades de les vaques. Ai, les mirades aquestes guarden el gran tresor. Sembla que ens diguin que elles, les vaques, han florit en aquell lloc. Sense fer soroll, van caminant per l'herba i enfonsen les peülles a poc. I en la quietud de la vacada muda, dreçant-se sobre el blau tan aclarit, veieu una caputxa llargaruda que no sabeu si és ombra o esperit. És el pastor que sempre en té cura, un home que amb prou feina sap parlar. Sols coneix una mica les estrelles i les plantes que menja el bestiar. S'està dret, no pot distreure's gaire, i en el seu treball hi posa els cinc sentits. Tan aviat vola el mandró per l'aire, com aixecant els ulls embadalits se les mira daurades i valentes. Veu com el sol les aclareix tan bé. I diu unes paraules molt lluentes, que són el nom de cadascuna té. Quin goig que fa tanta verdor ajaguda. Quina força més viva se t'endú. El bastó que t'aguanta i que t'ajuda sembla que estigui enamorat de tu. Allà dalt no et revoltes ni t'escanyes, ningú se't menja ni t'escup al front. Oh, si poguéssiu veure les muntanyes, com les muntanyes, no hi ha res al món. Bé, aquest elogi tan abrandat de les muntanyes l'hem tret d'un poema de Josep Maria de Sagarra en què un home de terra endins, concretament un caçador, s'ha anat a viure una temporadeta a un poble de marina. El caçador acaba corsecat per l'enyor i un dia un vell patró per distreure'l li fa venent les belleses de la mar i de la vida marinera. Llavors és quan el caçador li respon amb aquest apassionat, tendenciós i fins i tot diríem que sectarista elogi que us hem llegit. De manera que, ara ja totalment convençuts i convertits a l'estètica muntanyenca, si més no per una estona, a causa d'aquests arguments que us hem llegit ara, avui, els de la Porta dels Somnis, hem entaforat tots els nostres estris i atuells dins la motxilla alpina i endavant. Abans d'acabar d'arrencar la caminada sense citar cap poeta suat i espanyol, us volem fer, però, una reflexió a títol personal, més que res per tranquil·litzar-nos la consciència. Penso, que aquest fragment de poema sagarrià que us hem llegit no és pas una gran peça literària, més aviat diríem que és fluixet amb ganes. Per què l'hem triada, doncs? Perquè, a part d'il·lustrar el nostre tema d'avui i evitar-nos de buscar i escorcollar més pels nostres prestatges, també ho hem fet perquè us adoneu d'allò que ja hem dit aquí algunes vegades, que fins i tot els més grans escriptors de vegades engendren cosetes menors. Sagarra és un dels més grans poetes populars que ha tingut aquest coi de país que es diu Catalunya, sense comptar el diví Pasteller, és clar. Però quan el Sagarra, poeta, vol fer poètica narrativa, més aviat fa figa. Bé, aquest és el nostre simple parer, i si estem equivocats, que els hereus del gran home ens perdonin, però ben perdonats. Ara bé, tampoc no caldria dir que avui en dia, i també avui en nit, es publiquen cosetes de poetes menors disfressats de divins ovidis, que són molt, però que molt més inferiors a això que us hem llegit ara. Bé, i ara més val que canviem de disc. Doncs bé, ja embolicats en temes patriòtico-muntanyencs, perquè no ens traslladem a la muntanya catalana number one, també dita la muntanya santa, sagrada, cremada, i ja som a Montserrat, la muntanya serrada.
Muntanya de la son, l'aranya filadora, amb un llaç blanquinós lligava el teu camí. No vagis més enllà, deia la filadora, i deixa caure el bruc dormir.
Des del Bruc veiem la muntanya de Montserrat tot estesa de llarg a llarg. Sembla un fantàstic castell ciclòpic o una desigual i gegantina muralla. Res no veieu des d'aquí sinó les penyes nues, apilades les unes damunt les altres, com una legió de titans que vetllen immòbils, en actituds d'expectació i de defensa. Cap senyal, cap inici de la vida a la muntanya. Què diríem que està tot encantada de cara als segles? Només jugant amb ella, tot el dia i tots els dies, sense cansar-se mai, el sol i les boires. El sol, amb els seus jocs infinits i canviants de verds, blaus i morats, i amb els seus mai iguals batiments que van donant infinit, inesperats relleus a l'estructura fantasiosa d'aquesta singular muntanya, va marcant, enjugassat i enamorat, les hores a la gent del camp. Segons com baten els raigs damunt d'ella, diríeu que la muntanya canta i riu.
Vine lite rei, segui sin fagre faders cor.
Tan acolorida i cofoia, vestida de festa, la muntanya. Quan s'apaga, sota els núvols, la llum del cel, la muntanya es torna grisa, d'un gris auster com els de les vestes dels penitents. Quan ve la tardor i quan l'hivern arriba, les postes de sol són un incendi cada dia. Cada penya és una flama viva, i quan ja tota la terra és fosca i amarada d'ombres, els cims més alts i més significats de les muntanyes flamegen encara fosforescents, acomiadant amb recança la llum que es colga. Les boires, espesses i tupides, fosques i pesants, de vegades cobrint-la tota i amagant-la sota el misteri de les seves tètriques amenaces. Lleugeres i flonges, gracioses i lliscants altres vegades, fent-se i desfent-se, estirant-se i fonent-se per entremig de les canals i torrenteres verdejants, a manera de fades alades i subtils, amanyegant falagueres els titans hieràtics de pedra. Ara són com els vels que s'esfilagarsen entre els boixos i les alzines. Ara, com fumarola d'encens que s'esmuny lleugera penyals en dalt. Ara resten suspeses damunt la muntanya, enmig la blavor del cel, amb les seves formes oscil·lants de monstres i de quimeres, fent-li de corona i jugant amb ella amb el raig i amb l'encès rogenc del sol.
D'un roig encès voldria les cançons, d'un roig encès voldria la vida, d'un roig encès tots els amors.
La muntanya, imperturbable, ho tolera tot, bonassa, forta, somniosa, immòbil. La muntanya, una llarga i estesa catifa, suaument ondulant, de pins i oliveres, s'estén als seus peus, i d'aquesta catifa verda que s'enfila manyaga com una onada, arrenquen les pedres lluitadores i vigilants.
La porta del somnis.
No passis pas tan alt. Era una porta oberta i nodrida de llum per l'ombra del fondal. Amb sa boca de llum la porta oberta deia: no passis pas tan alt.
No passis pas tan alt, amic caníbal, que et menges el paisatge com si fos una mona de Pasqua, amb la caseta de xocolata blanca, els palets del riu de pinyons i ametlles i l'aigua melmelada, les muntanyes sucre candi i el cel una gran safata de galetes Maria que pels forats fan estrelletes i amb gust de mareselva vídua. L'amic, aquell que ja sabeu, aquell amic de sempre, està enamorat d'un petit puntet que passa damunt la línia ferroviària. Un dia s'hi va rostir un colom als cables que duen el corrent amb què va el tren. Aquell petit monstre de ferro i gemecs que puja lent i lent i feixuc muntanya amunt i arriba fins allà, als de ciutat, on agafen les cordes tibants i grimpen muntanya amunt per baixar lliscant en un obrir tancat d'ulls. El puntet, de cara al cap fosc, agafa uns tons de contrallum admirables de postal de Munch. Aleshores, ell baixa a la via i deixa anar la cançó del seu pont. Li xiula tonades de filabarquí vesperal i el pont tot s'enrojola a l'espera que un dia torni a passar un tren de carbó i pugui tornar a fumar bo i tremolant de cap a peus contra totes aquelles hores en què ningú no li fa cas. Més enllà del pont hi ha la font, i més enllà la roca, i més enllà el camí que s'enfila per la muntanya arran del gran roure.
El grill a l'altre grill demana: on és el roure? Un aire de silenci ensombrassa l'endú. On és el roure? On és? Demana. No en sabria donar raó a ningú.
El camí és gemat i ombriu. Cada revolt és un nou encís. El boix per tot arreu, i els arbossos amb les seves cireres verdes encara, roures i alzines, l'espígol i la sajolida, la menta i la sàlvia romana, el fonoll i el marfull, l'heura lluent arrapant-se per les penyes, la falsia delicada, i en els llocs ombrius i humits, el bruc i la gatosa, l'isop i el lligabosc, la murtra i el llor, la cerverola, la corretjola, la flor del vent, la xicoira, l'orenga. Què sé jo, la diversitat de plantes, d'arbustos, d'arbres, que donen ombra i alegria i perfum a la nostra amorosa muntanya. Però els carboners i els incendiaris, sense pietat, la malmeten i a poc l'aclareixen, la muntanya. La gran destrossa és palesa. A banda i banda trobem de tant en tant grosses piles de troncs i branques ja a punt de cremar. L'exuberància extraordinària i meravellosa d'aquestes verdors és colpida barroerament. Cada dia hom desbrossa i arrenca amb una major gosadia. Som ja dalt de tot del camí i deixem la torrentera. Som ja dalt dels cims, sento la plenitud de l'ascensió. Em plau trobar-me sol dalt d'aquesta carena singular, tan amplament assolellada. Fondes valls es descobreixen arreu. Aquestes valls són incomparables de fantasia i serenor alhora. Cada penya des d'aquí és com un monstre vigilant, un monstre amic que us parla d'assequibles grandeses. Heus aquí la Obarda, les Soques, el gegant encantat, el camell ajagut vetllant el torrent del migdia. L'espai és ample aquí dalt i tallat amb indescriptible fantasia, hom sent transportat en un altre món. El silenci és profundíssim. Només un carboner, al lluny, a l'altra part de la vall, canta una cançó desolada.
You say either and I say either. You say neither and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off.
You like potato. És la muntanya de la Verge Negra, la Mare de Déu que fa avinent a les filles de Jerusalem que ella és negra però bonica. Tots tenim en un moment o altre de la nostra vida un però disposat a trair-nos, perquè ella també té la pell cremada com la seva muntanya negra de tanta desídia, ofegada en el fum d'una boira constant i bilingüe, zona de boira niebla. Salve, regina dels genolls pelats de penitència i general sota pali, focus de cultura, racó on s'acluquen els perseguits per la justícia, allà on la mà dreta no pregunta què ha fet la mà esquerra. Monte Serrato, magma tel·lúric eixit del si de la negra terra verge per esculpir les formes increïbles que perfilen el decorat d'un paisatge i unes gens impossibles.
O muntanyes escarpades, abundantes en turons, en minúscules collades, en dreceres i racons, en afraus inesperades, en llambordes i saulons, en masies i ramades, en gatoses i en plançons, en corbança de vellura col·lectiva i prematura. Sou el rústic mirador per guaitar la gran estesa del Montseny tota palesa que s'obrix de l'horitzó.
Bé, ja ho veieu, des de l'helicòpter de la imaginació hem saltat al Montseny. Les Cabrades és el nom d'unes muntanyes que hi ha damunt de Viladrau, des d'on es domina completament el Montseny. Són un rústic mirador, un mirador natural, des d'on es pot contemplar, es pot guaitar la gran estesa d'aquesta muntanya d'ametistes. És un gran massís muntanyós, amb cims diversos, que es desplega, que s'estén amb una fesomia pròpia. Des de les Cabrades se'l veu tot sencer, ben clar, ben palès. Des de qualsevol angle, la perspectiva és total. La muntanya es dreça imponent, blavíssima i dominadora, amb un pes d'humanitat enorme, bíblica, retallant bravament l'horitzó, amb els cims suaument afinats. De vegades fa l'efecte d'un fantàstic mastodon salvatge, mal enclavat en les entranyes de la terra. El rocam massís queda embolcallat per la carn verda d'una vegetació perenne, verge. El blau llunyà del cel, en apropar-t'hi, esdevé compacte, sensual. Tot i la seva màgia inesperada, sovint traïdora, és assequible, fa de bon pair. Lliga, a través de la seva fantàstica geografia, amb el paisatge anterior, interior i espiritual, com la sorpresa d'un nou sentiment en tu que et porta l'aire transparent renovador de la muntanya.
La font mitjancisada esperava per néixer i vorejar la roca amb un ordre de la nit. No beguis caminant d'aquesta aigua encisada. És la font de l'oblit.
Les fonts que brollen de les entranyes secretes de la muntanya tenen un gust inoblidable, transparent i verd, com l'arrel de faig o de vet que et torna olorosa a la boca. Les ondulacions de la serralada agafen, en caure el dia, un to blavenc madur, de polpa sensible, grassa, espiritual. El gep queda suaument mig amagat per l'onada de blavor que domina el paisatge en un profund recolliment. La força solemne i la gamma de colors, però, esdevé en plena tardor. És d'una contemplació impressionant, captivadora, i d'una donació total que va de la plenitud al repòs, al misteri. I l'home, en endinsar-se en les ondulacions del paisatge, respira la pau, es retroba ell mateix i se sent més home i com formant part de la topografia que trepitja. Gran muntanya és blanca, blanca de neu tornassolada, de blau i rosa pàl·lids, com un infant despullat. I joguineja sobre la neu com una fada, la llum que és tota gèlida i tota fulgurant. I les agudes tremen del fondre aparent com d'una pell felina, i en llarga fumarola s'enlaira de la neu l'alè feta aureola. I és una escala blanca d'endormiscat corrent. La gran muntanya és llisa, no té fondals ni grops, rasa de neu s'exalta fins a arribar al cimal, tallada en sec i mor. Precisa i enquadrada pel cel metàl·lic, sorta l'odolar dels llops. Només la taca negra i aguda, sempre igual, dels grans avets s'obrix, vetusta, resignada.
Respira una fortor de llosa i penya esprosa. Els tres avets deserts s'han apartat del món. Qui exhala tota nua una fortor de llosa? És l'aire de la son.
La porta dels somnis.
mesura que vaig pujant a poc a passos desiguals, escalant el camí que giragonceja per entre el bosc, el paisatge que em queda de sota i que alguna clapa dels arbres em deixa veure, s'engrandeix als meus ulls. Es va desplegant sadoll de verdor. I quanta verdor, quanta! Els vessants la boca nufanosos a la vall més vella entre els replecs de l'esplèndida vesta. Tros abans d'arribar a la carena, ja em vaig adonar que uns blancs tels de boira començaven a enteranyinar els avets del cim. Acabo la pujada i se m'estén al davant la molsuda catifa de Prat Cabrera, vorejada de boscos d'avets que s'avancen dins del claver. Un ramat nombrós i pastura. Els braus, en veure'm passar a prop, aginen a mirar-me com a foraster, tot rondinant. Algunes vaques corren pels prats ondulants darrere dels seus vedells. Arribo finalment a la cabana i trobo un pastor vora la porta que treballa una cullera. M'assec al seu costat i, sense distreure els ulls de la feina que té entre mans, em fa saber que ja s'ha adonat de mi quan he tombat la carena. La boira va descendint, descendint, acaricia els arbres entretenint-se entre les branques i sembla voler davallar en desfiles lletoses fins a les clotarades. La natura va condormint-se a poc els seus besos humits i ella, la boira, la sirena de la muntanya, amb la seva blancor opaga i braços invisibles, ho atreu tot, arbres i roques, i s'estén, es dilata, abraçant boscos, prats i cingleres. Davalla, davalla fins a la terra, mandrosament destriant-se i espessint-se, embolcalla ramats i branques, esborra camins i corriols, confon la natura que, embotornada i emparasita per la boira, sembla que fins hagi de suspendre totes les seves forces vitals per donar-se un ensopiment a un somni estrany que apagui tots els desigs. De vegades la boira s'entreté molt temps damunt d'un puig, de vegades entra a galop per un coll i corre victoriós a ensenyorir-se d'una conca o desapareix enfuetant-se en un tou de bosc amagat i darrere una glopada en ve una altra i una altra fins que cobreix les valls i les serres amb la seva pesada gruixària fins que ja s'ha fet senyora de la muntanya.
Gota a gota, la son. Ve la son gota a gota. Un ocell que dormia en la gleba s'esmuny. I la torre, tenebra espessa, diu la torre. No pots anar més lluny?
El pastor travessa el prat i a l'extrem hi troba l'esquelet fet nata de l'últim àngel. És la boira salvatge que tot el disfressa, que tot ho embolica de màgia blanca. I una veta és un fantasma gegantí, un caminoi modest, una vella dama ajaguda entre mates, talment com si la muntanya hagués sofert un atac de nit i el seu somni fos ella mateixa. I, efectivament, se'ns fa de nit, a voltes obscurs, desesperadament, jaiem. I ja no sentim el pes ni la foscor del gos que borda. Amb els cinc dits del cor mal escapçats, ja no aprenem a dir en veu alta les pluges, la cremor de l'estiu. Esquerrans trontollem, dreters benignament escrivim corbes a la tangent del saber més que del som. Creixent per terra com fa l'ombra, tremolant el pas de l'avió que es micola miralls, deixant roderes dins dels ossos. Fa mal, la nit, fa mal. Oh, sí. I aquest cridar dels cossos dins la flama tan breu d'un sol llumí i el tornaveu. Fan mal, fan mal. Hi ha tants difunts de somnis. Encara són al llit, amb les escorrialles d'un deshora, esperant que algú encengui un mirall nou, un ull, una cuca de llum, el blanc i negre de les coses. I fins encara el sol, lleugerament pensit i lleugerament pàl·lid damunt del llibre obert, a la plaça deserta d'un quirico d'ombres i claror. Venint, lladra la nit, de dalt la tarda no contesta. Ens hem d'alçar, calçar-nos encara noves llunes, descosir-nos les pedres, cosir els peus. Una estàtua de gel que vol fugir crida com cega. No ens aturem, no. Immòbil, no se sent res ni escolta. Muda, és al fons d'un pou i ens invita a no moure'ns. Llevem-nos de la nit, abans que no ens arribi. L'estona fosforescent no seria prou llarga per fer-nos art de foc. Dormim? Som déus? Absurds, som lletra morta? Se'ns ha escapat dels dits una rialla obscura i groga? Caient, som la darrera pruna? Que no veig altra cosa que la boira passejant-se al meu voltant, tapant-me els horitzons que m'orientaven, fins que he arribat a no veure un arbre a dues passes. Fa estona que he deixat el camí entre la batosa. En arribar a un prat de molta herba, se m'ha perdut. I ja fa més de dues hores que no segueixo sinó guiaranys fets per les aigües. Amb penes i treballs guanyo una nova carena i em fa l'efecte que entro en una regió més animada. Tots els sorolls hi són més perceptibles. Em comença a encaparrar la idea de trobar-me ben perdut. Veient com la nit guanya terreny i que la broma s'espaceix més i més, el territori que ara trepitjo no és tan salvatge i no trigo a sentir els lladrucs llunyans d'un gos, d'algun ramat. Quina sensació més agradable se m'escampa per tot jo. El bordar seguit del gos em dóna la idea de trobar-me al costat d'un bon foc, d'una barraca, assecant-me de l'enfadosa humitat que sento per tot el cos i conversant cordialment amb el pastor. Però tot de sobte espero tota mena de so i crido, i crido, i crido més, i res no em respon. La natura, adormida, deixa passar les hores vençuda per la boira. No sé materialment on sóc, estic del tot perdut i em neguiteja el dubte de si he d'avançar o bé retrocedir. Ja és negra nit i no puc fer no palpar, no puc fer res més. Per últim, determino de ballar fins a tant que surti de l'enfadosa boira o que arribi al poblat, sigui com sigui. Amb prou esforç, vaig vorejant el recte pendent en què em trobo, a la recerca d'un lloc que em faci més senzilla la baixada. Em topo amb un que no és gaire millor, però començo a davallar amb veritable delit i ànsia de sortir d'un cop de tanta boira. cap de poca estona em sento enmig de vets i em costa molt de sortir d'entre les seves fortes branques radiants des de la soca. Em sé ja fora d'aquest bosc, del qual he sortit amb la roba escaparrada i esgarrinxades a les mans. He deixat tant que ja no em sento embolcallat per la boira. La nit continua sent molt negra, negríssima, però en sortir d'aquesta tenebra començo a donar-me d'algunes ombres. No trigo a veure lluir una massa llisa, ben xopa d'humitat, un enllosat de llicorella, soc a port. M'enllesteixo per arribar-hi. Per aconseguir-ho, haig de travessar un pendent ple de xaragalls que a voltes em fa tenir aigua fins a mitja canella. Arribo a un molí tot tancat, on truco fortament. Un cop trobada la porta, al cap de poc em respon una veu mig engabatx que em diu que si m'he perdut, que vagi a la Fargo, on hi traparé en Quillo, que em gicarà una cambro. No haig de fer sinó seguir el mateix corriol que passa arran de la porta del molí, i en menys d'un quart arribo a un conjunt de casalots que aviat veig que són d'una farga abandonada. Els lladrucs d'un altre gos m'assenyalen on serà la porta. El segon truc ja m'obre un bon mosso de posat franc i agradable que m'ofereix hospitalitat.
I de on veniu a aquestes hores? Que balleu seu perdut? Em treu així de dins, si us plau. Heu pas sopat? Ara jo m'hi posava. Mos ho compartirem. Bona xança heu tingut de mi trepar. Sol puc venir el dissabte totes les setmanes i el diumenge cap a Prada, que fira.
Que bé que em trobo. A redós d'aquella cambra fumada, de vigues ennegrides, assegut a l'escon i esperant la flairosa ullada que ha preparat una dona del molí. El menjar em deixa tot refet, sobretot l'ullada. Després de no tastar res de calent en tot el dia, em dóna un suau benestar. Després, cop de pernil, i per postres un got de cafè sense colar, fet a la llar. Mentrestant, la conversa gira sobre la meva aprofitada excursió. Aleshores sé que em trobo a l'antiga farga de Llec. Demà, després d'una forta dormida i encara de matinada, sortim tots dos. Fem un bon tros de camí plegats. En dar-nos la darrera encaixada, en deixar jo el camí de Prada. Ja havia trencat l'alba, enrogint el cel, ribatejant d'or les serres, inundant valls i fondalades, esclarissant la vila de Torinyà, que blanqueja els meus peus. Al fons, l'avi Canigó mostra imponent les tres encrespades crestes i estén les rumbejants vestidures, destacant-se sobre un salatge cel de nata, com si mai no hagués conegut la sirena de la muntanya.
En la gran serenor del cel d'hivern, he mirat les muntanyes com brillaven i se m'ha aparegut el trobador que enllà del temps cantava. Aquelles muntanyes que tan altes són me priven de veure mos amors on són.
Heu vist mai el Montsant? L'heu vist de debò, de debò? Jo el vaig conèixer un matí fred d'un fredíssim hivern des d'una finestra oberta damunt d'una petita teulada gebrada. Era com si a la terra, un dia ja llunyà, els habitants d'aquelles aspres contrades li haguessin exigit que parís una muntanya per trencar aquella monotonia de pujolets mansois acotat d'olivers, ametllers i vinya. I la terra, orgullosa, va fer treure de les muntanyes una línia continuada de foc, talment com si se li hagués infectat un tall d'una ferida que per sempre deixaria una cicatriu més elevada. I la terra es va passar, com sempre, no es va donar, que era excessiva, i va donar a llum un massís que quan l'has vist ja no el pots oblidar mai més. Per culpa del Montsant, Totes les terres del seu entorn tenen un color encara més sanguinari, perquè allà, per aquelles contrades oblidades, ja hem dit que la terra juga amb els homes. Els fa la mala passada d'escatimar-los l'aigua i ho tenyeix tot del color de la ira. I per si això no fora poc, tria, coqueta, les postes de sol més rogenques i més enceses, que ni els deserts les envegen. I al fons, sempre, el Montsant. Una línia desigual que juga a les paral·leles amb l'horitzó. El problema que tenen les muntanyes és que, un cop te les has mirades amb atenció, ja no pots impedir de començar a sentir-ne una certa dependència. I si t'hi endinses, si les toques, les puges, i dorms, i camines, t'adonaràs que tenen tot el que tu no tens.
Quin és l'espai de temps de més durada que un home pot passar sense veure ningú?
La porta dels somnis.
De nit, la integració en la muntanya ja és total. Es fa fosc i els detalls s'esborren, perden la seva configuració, el seu contorn, i es fonen en un tot negre immens. Els serrats, els contraforts, els caps de carena, les roques, els arbres, els reflexos del terreny que fins a l'hora foscant tenien el seu propi relleu, es desdibuixen i s'unifiquen en un sol pla. Només, potser, una sola silueta, la de la carena més alta, sense solució de continuïtat, separa la muntanya de l'espai. Aleshores, perduts en un racó, en un refugi, en un bivac, en una balma, en un orri, sense possibilitat de sortir-ne fins que arribi l'alba, ens integrem plenament en el gran tot de la muntanya. I t'hi ajeus, i sents com la vida bull al teu voltant, cadenciosa, imparable, poderosa, cruel. No hi ha res, res que sigui mort al teu entorn, ni les pedres. Pots arribar a sentir l'insecte que sota terra va fent túnels secs, on ell de segur que hi veu el seu destí claríssim, i sabràs com els pins alenen i els petits esgarips dels follets de la molsa que es fan pentinar per les potes dels grills, ara que és de nit i les llagostes no ho veuen, ara que la terra fa el gran badall i ningú no pot assegurar si aquell brugit del barrabum, barrabum sincopat que es sent al lluny és el tren que passa rebent per l'estació abandonada, o bé és la nit que ja s'havia posat el vestit de seda negra i fins ara no se n'ha adonat que s'havia d'acordar la cremallera. I aquelles flors que es tanquen de pètals perquè ningú no pugui veure, que tenen el costum de dormir despullades i que quan hi ha lluna plena semblen tan i tan velles i vermelles de vergonya. Ah, si no voleu que el mussol blanc es tregui un pòquer de trèvols de sota les ales, no li mireu massa estona fixament als ulls. És la nit, amics, l'autèntica nit a la muntanya, amb faristeles que fereixen les caigudes de la campana dels quarts i les hores al campanar del poblet del fons de la vall. I tant de sarau, tot plegat, perquè al cementiri no hi campi aquesta massa de silenci tan feixuc que ja està bé, no?
El sol se n'anava quan hi he arribat. La copa dels pins ja era negra, però el tronc tot daurat. El cim, roig del sol, que es ponia, una mica ponent del Montsant. I la muntanya feréstega resplendia, d'un encès morat. Però el sol ha tombat la carena, i de sobte tot s'ha apagat. He baixat, Per la terra enfosquida no restava ni un rastre de sol, i el vell fons de la morera començava a cantar el rossinyol.
El torrent brogidor, que segueix el seu curs incessant, entre les roques i els arbres, ara arremolinant-se, ara estavellant-se contra una pedra, ara saltant i resolent-se en un gorg, ve a ser com un reflex de la vida que ens faria restar al seu costat, passat d'un cantó a l'altre pel pont de les hores.
Com a morades de massissa roca, que fins al núvol toca, una i altra ribera va creixent. Si alguna penya més gegant s'empina, la testa més inclina, commoguda d'esglai sobre el torrent.
Els ponts, especialment els ponts vells, els ponts romans o medievals, són tan poc escassos en la nostra terra que fins i tot han esdevingut els ullals on el paisatge queda acordat al cel. Encara que els ponts no passin sobre un riu, encara que siguin ponts morts o fets pel diable en una nit premuda de promeses, i què me'n dieu del tren que passava sota dels ponts més alts i fumejava les noies que refrescaven el midó de les faldilles a la vora dels ponts blancs i més de la nostra terra enfosquida pels anys? Trens que tantes vegades ens han traslladat fins als mateixos peus de la muntanya, ponts que han fet tanta via i que han donat tanta vida, unes vides i unes vies que ja s'han perdut enllà de l'horitzó, on les paral·leles s'ajunten en un contuberni de punt i a part, i els trens morts han deixat el paisatge com una mica orfe a les 6 en punt, on enllà d'enllà el nuvolet no era nuvolet sinó plomall del gran monstre asmàtic que partia en dos el paisatge sense fer-li mal, ans al contrari. Ara, quan en una tarda vagarosa ens deixem perdre per l'estació, descobrim que totes les vies són mortes. Ho testifiquen les herbetes i alguna flor carbonera que han gosat fer vida entre les travessers, talment com si se suïcidessin d'existència. I esperar l'hivern, amb tots els sons apaivagats, i que el noiet del ferroviari un dia se li acudeixi de posar l'orella a la via i senti astorat l'eco d'aquells sons del passat.
Que si l'hivern ens treu de la muntanya i hem de penjar el serró, encara ens queda el flabiol de canya per afilar-li de nits una cançó.
Sortint de l'Os pel camí de Montgarra, no ens deixa mai, en 5 hores de camí, la riba de la Noguera, que és fresca i macota com cap altra. Les muntanyes de la dreta són la frontera, i els arbeis comencen al cim i baixen com domassos verds fins a l'aigua, que rumoreja i a estones rondina aguilejant per aquelles parades. El Pla de Beret és un dels arbeis més grans de les muntanyes. Té 2 hores de llarg i una d'ample. El formen 2 grans muntanyes, llises i verdes, clapades per molts pocs penyals i molt bestiar. Allí neixen a 1/4 de distància la Noguera i el Garona, que segueixen direccions totalment oposades, com si es tinguessin por o gelos, que mai no se sap als rius. El bressol del Garona és el més visitat, sobretot pels francesos, que recorden la promesa d'aquell que hi volia fer un pont de plata. I no era pas dentista ni res que se li assemblés. A cosa d'1/4, a migdia, es veu, plana avall, fondre's un torrental i ficar-se sota terra per ressortir més avall, sota un serrat d'entranyes de marbre. El seu llit i la misteriosa i accidentada volta que el cobreix blanquegen formosament brunyits per l'aigua en la nit dels segles. És un gran torrent allò que surt d'allí i allí s'endinsa murmurejant, i el marbre és blanquíssim amb ditades i tintes negrenques. 200 passes més avall es veu la Vall d'Aran.
Garona per Aran, tot rondinant. Noguera per Alòs, tot joguinós.
I nosaltres mansament ja albirem al final d'aquest programa, al seu cim, amb el refugi i el foc encès on ens esperen les fades de les neus eternes, amb llargues cabelleres blanques i el pubis tot de flors de neu i llampecs. Si hem pogut fer aquest programa, és perquè hem carregat la motxilla amb textos de Jaume Bofill i Mates, altrament dit Guerau de Liost. També hi hem posat uns tallets de Josep Maria de Sagarra, unes unces de Jacint Verdaguer, el mossèn, de Joan Maria Guasch, d'Albert Gené, de Joan Maragall, de Jaume Só i Torrents, de Felícia Fuster, de Joan Llongueres, de Josep Sebastià Pons i també de Joaquim Soler i Ferret, o sigui jo. Un joc que ja s'acomiada. Ah, una cosa, de l'Ebre cap avall poca cosa hem trobat. És l'esquema de sempre, terres riques, terres pobres. La veu dels rius, l'eco de les torrenteres i el ressò dels cimals ha anat a càrrec de Toni Moreno. I els atuells, piquetes, cordes, claus, martells, efectes especials, esgarrinxades, botiquí i tècnic en general, de Daniel Guinot i Alfred Marín, els manetes. Com que som originals, a més no poder, no hem posat música de Mozart o de Mozart, com diuen ara. Ara tancareu els ulls i resareu tres pares vostres abans de començar a somiar que us heu entaforat en les entranyes d'una muntanya màgica i feu espeleologia. Per això nosaltres hem volgut tancar aquesta porta dels somnis amb les frases finals del llibre de Thomas Mann, La muntanya màgica. Diu així: d'aquesta festa mundial de la mort, d'aquesta febre que incendia el teu entorn al cel de la nit plujosa, celebrarà algun dia la mort?
La porta dels somnis.